Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
Matí, temps per encetar el debat de política municipal al Notícies Matí. El compartim avui amb Antonio Rodríguez Galián, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Anna Lara, portaveu de la Crida, bon dia, gràcies per ser-hi.
Molt bon dia.
També ens acompanya Lluís Matas, portaveu de Junts. Hola, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I Núria Cacio, portaveu de Vox, gràcies per haver vingut. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb tots ells volem abordar algunes de les qüestions destacades del ple municipal d'ahir. Sé que van estar molta estona al ple, per tant, òbviament, no estarem tanta estona com el ple d'ahir, però vaja, tindrem temps de repassar algunes de les qüestions destacades i, com saben, l'últim dos minutets tindran temps de repassar allò que haguem considerat nosaltres que no tocava i que vostès vulguin posar damunt la taula. Comencem, si els sembla, per les zones de baixes emissions de Sabadell. Ja s'aprovaven de forma definitiva aquesta ordenança reguladora. De moment, està clar que tècnicament entrarà en vigor l'1 de gener, que es començarà a aplicar per fases, és a dir, que al principi afectarà un percentatge del parc de vehicles, un 15%, i mica en mica s'anirà ampliant al cap d'uns anys. L'àrea afectada comprèn gairebé 2 km² delimitats per la carretera de Barcelona, les rondes a Menof, carrer Vilarrubies, Gran Via i Ronda Ponent. Bàsicament, perquè els sabadellins es facin una idea, seria el centre, estrictament el que seria la zona del centre. Anem a abordar una mica aquesta qüestió, que va convèncer i que no, perquè el tema es va aprovar amb els vots favorables del govern, del PSC i de Junts, amb l'abstenció de la Crida i Esquerra i el vot en contra d'en Comú Podem, del Partit Popular i de Vox. Per tant, tenim una mica de representació de cada sentit de vot. Comencem, si li sembla, per vostè, senyor Galián, Rodríguez Galián. Què li sembla aquesta proposta?
Bé, jo en
o,
primer...
per què van, o com l'han portat al govern o què hi posen damunt la taula?
No, jo crec que en primer lloc cal dir que el tema del canvi climàtic és un tema que preocupa de manera generalitzada i que no cal obviar aquest tema. A més a més, hi ha una obligació que marca la llei 7/2021 de canvi climàtic i transició que ens obliga a la ciutat de més de 50.000 habitants a implantar zones de baixes emissions. Dit això, creiem que la implantació que cal fer, donada la nostra peculiaritat dins de l'àrea metropolitana i que és molt diferent de la que existeix a Barcelona a l'àrea metropolitana, ens guia a ser prudents en aquesta aplicació. Creiem, per tant, que aquesta aplicació la fem de manera progressiva, la fem de manera prudent i buscant un objectiu que és que aquest canvi es pugui fer, aquesta adaptació, de manera de perjudicar la menor gent possible. Jo crec que com a qüestió introductòria em sembla suficient com per situar el tema.
Senyora Lara, al seu torn, per què hi van votar, per què s'hi van abstenir?
Doncs nosaltres valorar algunes coses aquí. En primer lloc, és cert que som 2 km². La primera vegada que vam veure això vam pensar, bueno, és més espai del que creiem que faríem, no del que necessitava la ciutat, sinó del que creiem que aquest govern faria, i per tant era com una primera impressió positiva. El que passa és que ja ho hem dit diverses vegades, després les excepcions pràcticament, bueno, t'hi pots agafar segons el dia el que vulguis, no?, una mica. Llavors, per tant, sí que consideràvem que hi havia molts forats en aquesta zona de baixes emissions, per tant una impressió agradolça d'és un pas necessari, però és insuficient, no? I aquest agredolç és el que al final justificava la nostra abstenció. Necessitem avançar i necessitem avançar en aquesta línia, però les passes són tan tímides que quan comencem a notar algun efecte, segurament és quan ja hauríem d'haver hagut de deixar de produir no sé què, vull dir, que anem tard. I entenem que el govern vulgui ser prudent perquè haver de recular o haver de canviar un rumb, doncs políticament pot ser un trasbals, però és que estem en una època en què la política s'han d'assumir riscos també, perquè si no, segur que no avançarem. I això ho diem sent conscients que en alguna d'aquestes avançades ens podem equivocar i s'ha de recular o s'han de gestionar efectes que no s'han tingut en compte a la primera implementació. però s'ha d'arriscar una mica, perquè és que si no ens servirà de molt poquet.
Senyor Matas.
Doncs miri, el govern ha treballat aquest document des de fa molt temps. L'ha presentat a diferents entitats, organitzacions, diguem-ne, de la ciutat, socials, econòmiques, veïnals. Per tant, està consensuat. Tothom hi ha pogut fer al·legacions, tothom hi ha pogut fer aportacions, i entenem que és un document que va entre els que diuen que no fem res i que ens quedem curts i els que diuen que anem massa lluny. Doncs nosaltres ens situem al centre, a la centralitat política, a la moderació, i entre el no deixar ningú enrere, perquè hi ha molta gent, doncs, que aquest trànsit cap a una ciutat més moderna, més neta, més verda i més sostenible, doncs evidentment, doncs, li costarà més i ho farà amb més dificultats, i això ho hem de tenir en compte, i això ho hem tingut en compte. També volem que Sabadell, doncs, evidentment, doncs, encari aquest repte del canvi climàtic, que és una realitat, per tant, doncs, no en podem defugir, i per tant, nosaltres no som negacionistes del canvi climàtic, ben al contrari, som dels que pensem que totes les administracions, doncs, hem d'implicar-nos a l'hora de promoure aquestes polítiques tant de mitigació com d'adaptació a aquest canvi climàtic, i construir un model de ciutat, com deia, més modern, més saludable. I en aquest sentit, jo crec que hem d'anar veient com evoluciona, hem d'anar veient com la ciutadania s'adapta a aquesta nova normativa, que és una normativa, doncs, que realment, doncs, pot canviar alguns hàbits de consum i de comportament de la gent, i per tant, doncs, creiem que com a primer pas està ben enfocat, delimita una de les àrees més intensives en quant a, diguem-ne, mobilitat, en quant a mobilitat de vehicles i en quant a contaminació, i per tant, doncs, és una àrea acotada perfectament, i veurem si en el futur, doncs, aquests pros, contres, controvèrsies, afectacions ens poden deixar evolucionar cap a un model més ampliat.
Señora Cacio, ¿por qué van a votar en contra?
Pues votamos en contra porque, bueno, yo creo que de todos es sabido que nosotros estamos en contra de esta aplicación de la implantación de la zona de bajas emisiones. De hecho, ayer en el pleno pues quedó reflejado, pues, las diferentes posiciones. Los que estamos en contra, los que están de que se implante en toda la ciudad, y luego tenemos el término medio que por el que ha optado el gobierno, o eso así es lo que desde allí un poco se podía ver. Nosotros no hablamos de cambio climático, sí que hablamos de contaminación, por supuesto, y nos centramos en eso. Nosotros somos más partidarios de poner medidas muy puntuales cuando hayan estos episodios, y no de entrada restringir la libre circulación. Ese es el motivo por el que votamos en contra. Al fin y al cabo, sigue siendo una restricción de movilidad por la ciudad. Ya no digo nada si esto se va ampliando y como parece que va a ser en una segunda y tercera fase en casi toda la ciudad. Pero es curioso, cuando yo hablo de los, o nosotros hablamos de los episodios de contaminación, ayer la propia alcaldesa en unos estudios dijo que, bueno, que en Sabadell había disminuido la contaminación por otros motivos. Eso demuestra que se pueden hacer otras cosas que no sea esta implantación de restricciones de circulación. Es decir, que se podía haber optado por otras medidas. En cuanto a la ley 7/2021, es una ley que aprobó el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, se podía haber optado por otras opciones, por tanto, ahí el sentido de nuestro voto en contra.
No sé si tenen més torns de paraula, si no els hi dono jo, directament. Ah, senyora Lara, m'ha dit que sí de seguida, per tant, aquí vaig, poden anar aixecant les mans, els conto a tots, no? Va,
sí,
som-hi.
Sí, sí.
Doncs endavant, el seu torn.
No, posar també sobre la taula que nosaltres havíem realitzat bastantes al·legacions i que, doncs, ahir posàvem de relleu que algunes s'han respost de forma una mica inconsistent. Ja no és que discrepem o no de model, que ho fem, però, per exemple, en algunes al·legacions ens ha respost que això ja quedava contemplat en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. I aquí és on nosaltres diem aquest pla, o sigui, aquesta aplicació de la zona de baixes emissions només s'està fent per part del govern perquè és obligatòria i no li queda una altra. Per això és tímida, perquè no li queda una altra. I clar, quan ens responen això del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, diem, és que no està aprovat definitivament, per tant no sabem quines al·legacions s'han acceptat i quines no. I nosaltres tenim al·legacions en aquest punt que em dius que ja està recollit en la definitiva. Per tant, doncs és un embarbussament que està present perquè portem molts anys amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible sense acabar d'aprovar-se, que hauria d'estar aprovat de totes abans d'implantar una zona de baixes emissions, o en tot cas hauria d'estar inclòs en una cadena d'esdeveniments que clarament no tenen cap sentit com estan passant, i que tenia una vigència de 2023-2028 i com d'hora arribarà 2025. Llavors, aquí el que es demostra és que una mica els deures s'estan fent perquè el termini se t'acaba i si no se t'acaben les subvencions, no perquè sigui una planificació amb cara i ulls i pensant en la ciutat.
Senyor Rodríguez Galián.
Bé, Jo volia contestar una mica el tema d'aquestes al·legacions. La resposta no es fa perquè estem obligats a fer-ho. Evidentment, nosaltres complim la llei, com que la llei existeix, i és una llei que ens obliga, la farem. Però és evident que ens ho creiem, és evident que hem d'actuar contra la contaminació, és evident que hem d'actuar contra el canvi climàtic, i nosaltres ho assumim. Malgrat tot, no és l'única mesura. Abans s'ha fet el comentari de que s'ha reduït la contaminació a la ciutat de Sabadell per una altra mesura dedicada al tema industrial. I, per tant, cal ampliar el ventall de possibilitats per incidir en aquest tema. És evident que el Pla de Mobilitat Urbana Urbana i Sostenible s'aprovarà i tindrà incidència, malgrat triarem allò una mica més del previst. Però vull tornar a incidir, almenys per acabar, de que la situació que estem tenint a la ciutat de Sabadell no és equiparable i, per tant, tenim que fer una proposta prudent, no és equiparable a la de la ciutat de Barcelona, a les ciutats de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè en aquest àmbit les comunicacions de transport públic són molt millors que les que tenim a les ciutats de l'art metropolità, i per tant no podem posar-nos aquesta vena als ulls i pensar que no passa res i anirem en transport públic. Això en realitat no és així. I en aquest sentit ratificar que no estem anant sols en aquesta prudència. Aquest punt s'ha posat en comú amb les ciutats de l'art metropolità per anar conjuntament en la mateixa línia de prudència. I en aquestes ciutats ni amb participants i integrants de tots els partits polítics. Per tant, creiem que és una proposta prudent, una proposta assenyada. No la calificaria com a tímida, però sí prudent i assenyada.
Señora Cacio.
Sí, en este sentido, bueno, ya que se han mencionado las alegaciones, nosotros también hicimos varias, se nos denegaron todas, evidentemente. Una de las alegaciones era hacer una moratoria. Y de hecho, con la entrada en vigor de la Ley de la Generalitat del pasado 30 de julio, nos encontramos precisamente que en el año 2027, si no recuerdo mal la cifra, señor Rodríguez me corrige, creo que el 50% era de los vehículos quedaban excluidos a nivel de etiqueta medioambiental, quedaban excluidos. Quedan 2 años, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que sí es verdad que se habla de no dejar a la gente atrás, pero es que la va a dejar. Entonces pedíamos una moratoria en caso de que siguiese adelante la implantación, al menos una moratoria. Insisto que con esta Ley de la Sanidad también se pone encima de la mesa que todavía no estamos preparados. O sea, es que siempre vamos poniendo restricciones. Al fin y al cabo, el ciudadano se ve afectado, pero en cambio no están todas las soluciones tampoco, ni que funcione correctamente. O sea, que se va haciendo un poco a trompicones también.
Senyor Matas.
Bé, jo reitero algun dels conceptes que s'han anat dient i n'afegeixo algun altre, no?, de complementari. De fet, la zona de baixes emissions complementa aquest esforç que s'està fent per part del govern per tal de pacificar els entorns escolars, que ja s'ha començat, i els equipaments essencials, i que també es va fer en l'anterior mandat, i ens ha de permetre fer una ciutat globalment més pacificada, segura, sostenible i de qualitat. I aquesta zona de baixes emissions és una eina més perquè això sigui possible. Per altre cantó, més enllà dels beneficis ambientals i de salut pública, cal veure, i s'ha dit, quin impacte tindrà amb la reducció del trànsit també en els carrers, especialment del centre, com bé deia vostè, que no estaven pensats ni dissenyats per suportar el trànsit amb el volum que hi ha avui dia. I hem de suposar que aquestes mesures també han de guanyar amb seguretat vial, amb qualitat de vida dels veïns, amb menys contaminació acústica i atmosfèrica, i per tant també s'incrementarà doncs, aquest atractiu urbà de la zona del centre, obrint noves oportunitats d'oci, lleure, cultura i dinamització tant del comerç com del servei. I un altre punt que també voldria afegir, en quant a salut pública i envelliment de la població. La salut no només s'ha de tractar des del punt de vista assistencial. El disseny de la ciutat, com estem fent en aquests moments, de l'espai públic, dels carrers, de la mobilitat, tindrà més o menys impacte en la salut de la gent gran i, per tant, doncs, totes aquestes accions que estem portant a terme doncs, també ajudarà a que la població tingui menys problemes respiratoris. I això també, una mica lligat, deixem-ho dir, amb tot el projecte de transformació de la Gran Via, no deixa de ser doncs, un model doncs, que donem suport i que tirem endavant doncs, per tal de reduir doncs, el trànsit a dintre de la ciutat i intentar també, i això s'ha dit, i ho ha dit el senyor Rodríguez, també hem de tenir en compte doncs, el transport públic, les mancances que hi ha versus altres ciutats de l'entorn metropolità, i que nosaltres creiem doncs, que això també fa que nosaltres hàgim de ser més curosos a l'hora d'implantar doncs, aquesta zona de baixes emissions, tenint en compte les circumstàncies de Sabadell.
Avui que són pocs, em deixaran que posi jo una mica de cullerada i que els obri una mica el debat, seguint en aquesta línia i en aquest mateix tema. Perquè han sortit diferents qüestions de mobilitat que crec que són debats de ciutat i que estarà bé que la ciutadania també en conegui una mica la seva opinió. Mentre estàvem parlant, pensava, aposta al transport públic, en què es tradueix, qui l'ha de fer i com s'ha de fer? Reduir vehicles de la Gran Via implica la Ronda Nord o no implica la Ronda Nord?
Oh,
i quina conseqüència té el fet de tenir un aparcament al centre? En aquesta zona de baixes emissions. Els poso els tres elements per tenir una mica de xup-xup, ja m'entenen, que avui són poquets. Qui vol començar?
El senyor Rodríguez havia aixecat la mà, no sé.
Ah, sí?
No, havia aixecat la mà per contestar.
Doncs fàcil que vulgui, eh? Jo els hi poso elements de debat, perquè si no la cosa se'ns acabarà de seguida avui.
Cap problema, no. Jo crec que hi havia un element que la senyora Cacio posava sobre la taula.
Doncs abordi l'element de la senyora Cacio i l'altre, si pot. Va, comenci vostè, doncs, senyor Galeán.
A veure, sí, és cert, dins d'aquest equilibri amb les dades actuals hi ha previst que el 50% d'aquí a 2 anys no puguin circular. Però també cal tindre un factor addicional que jo crec que l'alcaldessa va resaltar, que és que també tenim que fer una modificació dels vehicles privats. I en aquest sentit, com envers aquesta modificació es vagi fent, aquest percentatge es reduirà. No podem anar d'una manera molt més ràpida o molt més radical, perquè si no aquest tema s'agreixaria. Val a dir que en aquest sentit tot aquest factor, tota aquesta proposta prudent i equilibrada ens farà que anem donant passes en distintes mesures, però també ajudant a evolucionar. Sí, evidentment. Quan parlem del trànsit a la Gran Via estem parlant de la Ronda Nord, i és absolutament necessari i imprescindible la construcció de la Ronda Nord per crear una infraestructura absolutament necessària i imprescindible per a la ciutat, perquè sense aquesta construcció no serem capaços de donar el pas definitiu per pacificar la Gran Via. L'aposta per transport públic no és únicament municipal. Nosaltres podem ampliar el que és el transport públic dins de la ciutat, però no estem parlant exclusivament d'això. Estem en un entorn en el que la realitat social i econòmica va molt més enllà de la ciutat. Els treballadors es mouen en un entorn d'àrea metropolitana de Sabadell, per dir-ho d'alguna manera. Viuen a un lloc, treballen en un altre, i quan tenen que desplaçar-se per dir algun cas amb algun polígon d'activitat econòmica, doncs necessàriament tenen que fer-ho amb cotxe, perquè les necessitats de transport públic en aquestes situacions, per posar un exemple, no són les més adequades. I això no depèn exclusivament, evidentment, de l'Ajuntament, i en aquest sentit creiem que és absolutament necessari fer posar sobre el territori la realitat que tenim del transport públic en les mesures que per llei tenim que fer, i amb el temps suficient com per mirar de com fem aquesta adaptació. Creiem, per tant, torno a dir, que és una proposta equilibrada, és una proposta prudent, però no neguem ni obviem la necessitat de fer-la.
Anna Lara.
Sí, és que clar, parlant de quart cinturó i el diuen amb noms i cognoms, Ronda Nord, a més com en que en té tants, però quan els hi parlem de transport públic parlen d'aquest abstracte que és el transport públic, i així és com segur que no s'implementen mesures de transport públic, perquè és com una carta als Reis, no?, que tu l'envies i no saps ben bé on arribarà, i ja està, fins aquí. Després ja no hi ha més pressió per la carta als Reis. I aquesta és la sensació que tenim, que és que el transport públic, el govern i qui pot estar incidint, no li posa noms i cognom. Hi ha un munt de propostes que estan aturades, enfangades. Parlem de la línia orbital que dona, perquè ens entenguin, tota la volta connecta de les diferents línies, i que a nosaltres ens seria molt, molt útil a nivell de descongestionar algunes de les línies actuals que ja tenim de Rodalies. Però en tot cas, per respondre a algun dels elements que apuntava la Mireia, nosaltres som contraris a l'aparcament del vell mig al centre, perquè és que està just a dins de la zona de baixes emissions, i per tant el que hauríem de buscar és allà on la zona de baixes emissions no està activa, perquè si no els estem fent entrar igualment. Per tant, tant hi fa el cotxe que tinguis, perquè vull dir, has d'arribar fins al centre, no?, que és una mica la incoherència també del projecte. Nosaltres ho hem dit moltíssimes vegades, quan agafes tots els equipaments que té l'Ajuntament al centre, hi ha 900 places d'aparcament que són públiques, que estan soterrades, algunes disseminades, però altres, com per exemple sota el Vapor Badia, n'hi ha unes quantes que no ho són. I en comptes d'intentar agrupar quines són les respostes amb això ja fa 6-7 anys, doncs que ens van dient, bé, 6 que 7, que ens van, que ja anava un altre mandat.
Ja seria el seu mandat, eh?
A veure si... No, jo aquí no hi era, no? I llavors...
Bueno, els del govern de transformació.
Sí, però des de que va canviar el govern, en tot cas, així puntualitzo exactament, que havíem començat a fer un treball sobre aquests aparcaments que hi havia i com es podien mobilitzar. Això està completament aturat i, de fet, cada cop que ho han dit, han fet com que no ho sentien, no? Llavors, hi ha unes places disponibles i que, a més, anirien en consonància a la zona de baixes emissions que vostès estan plantejant i, per tant, hi ha elements per posar sobre la taula, hi ha elements de transport públic que s'ha de millorar intern i extern i que s'hauria de poder estar ficant nom i cognoms i que, de bo, vostès són qui tenen, en tot cas, la paella pel mànec, no? I, per tant, ens poden dir, vinga, tirem cap aquí o no, que se li ha de posar nom i cognoms, que no podem seguir amb aquesta imatge etèria del que és el transport públic.
Senyora Càcia i després el senyor Matas. I llavors podem seguir, perquè ara hem agafat la velocitat de creuer.
S'has despertat.
Senyora Càcia.
Sí, jo. Ay, perdón. Sobre el transporte público, yo no sé si ustedes van en transporte público. Yo no tengo coche propio, o sea, no tengo coche, no, vehículo, y me voy en transporte público. Y, oye, yo en Sabadell, pues la verdad es que bien, no tengo... hay que mejorar muchas cosas, pero bueno, es realmente internamente vale, con algunas matizaciones. Pero claro, si ponemos encima de la mesa y no paramos de hablar que, por ejemplo, la zona de bajas emisiones está consensuado con el arco metropolitano, pero ¿ustedes realmente saben lo que es ir a un polígono de Santa Perpetua? ¿Cuánto se tarda? ¿O si se llega desde Sabadell allí? Si quieres ir a Palau Solità y Plegamans un domingo, tienes que ir primero a Barcelona, coger ahí un autobús y luego volver a Palau. Es un ejemplo. Entonces, si hablamos de arco metropolitano y de transporte público y de las zonas de bajas emisiones, seamos coherentes. Mejoremos también ese transporte intermunicipal. Y hablo de autobuses, pero bueno, me refiero también a lo que es en Renfe o ferrocarriles, da igual. Pero el tema de la comunicación entre los municipios de alrededor es realmente sangrante. O sea, lo de que en un vehículo tardas 15 minutos, puedes tardar hora y media en transporte público, y eso hay que mejorarlo. También, yo sé que la alcaldesa dice, bueno, así en referencia a lo que ha dicho usted, el señor Rodríguez, pues un poco incentivamos que la gente cambie de coche. Es que a veces no es que no se quiera, es que no se puede. Es que, ¿qué precio tiene un vehículo que se adapte a poder circular, sobre todo ya con vistas al 2027? ¿Qué precio tiene? O sea, es que, y hay gente que necesita ese coche. Al final, si se quiere implantar toda la zona en toda la ciudad, pues habrá que mejorar muchas cosas. Nosotros siempre vamos a estar en contra, pero bueno, ya me pongo en su lugar. Hay que mejorar muchas cosas. Es que si no, no sé cómo se va a desplazar la gente, cómo, los transportistas, los comerciantes, cómo lo van a hacer. Y eso es lo que hay que poner encima de la mesa. En cuanto a la Ronda Norte, o como la quieran llamar, lo que sí que está claro es que hay problemas en la ciudad. Está la Gran Vía, está Avenida Estrasburgo, hay muchas vías que están realmente muy hay una densidad muy alta de vehículos y hay que poner solución a este tema. Eso es evidente, si no tampoco servirá de nada la zona de bajas emisiones.
Senyor Matas, poden demanar paraules,
sí,
pel següent torn.
Jo, la història de la Gran Via i la Ronda Nord, ja l'hem explicat moltes vegades, evidentment estem molt a favor i, de fet, contents de que per fi el Consejo de Ministros del Gobierno d'Espanya doncs hagi donat llum verda a aquesta infraestructura totalment necessària per connectar amb Terrassa al nord de Sabadell amb Castellà. Això és evident que és una demanda històrica i que per fi doncs es pot tirar endavant. No sé quan ho veurem, perquè tot això, els tràmits van molt lents, però això és clau per transformar la Gran Via, per transformar una Gran Via que, si ara l'haguéssim de fer, no la faríem, evidentment, perquè és una autopista urbana totalment desfasada, i el que volem és que, evidentment, doncs, la connexió entre les capitals del Vallès i Castellà i tota la gent que, com deia el senyor Rodríguez, ens es mou entre una ciutat i l'altra per anar a treballar, per fer negocis o perquè viu un lloc i treballa en un altre lloc, doncs això sigui possible i descongestioni els centres de la ciutat amb aquesta densitat de població i amb aquesta densitat de mobilitat que hi ha. La senyora Cacio deia, home, una persona de Can Puigcener no pot anar a treballar al polígon de Can Roqueta. Home, amb la zona de baixes emissions seguirà poguent-ho fer, perquè això no afecta la zona de baixes emissions. El senyor de Can Puigcener podrà anar a treballar a Can Roqueta, no hi haurà problema. És evident que hi ha una mancança de transport públic, per tant, ho haurà de seguir fent amb cotxe quan no sigui possible. Això, la zona de baixes emissions, no li afecta en absolut. De fet, la zona de baixes emissions té moltes excepcions moltes peculiaritats que per això alguns ens diuen que és massa tova, perquè la gent del centre, la gent que està empadronada al centre, la gent que té un pàrquing al centre, la gent que té transport, que té un element de transport, no s'ha de canviar doncs, demà passat. Té un període transitori molt ampli i una moratòria molt àmplia per tal que es pugui adaptar. Escolti, si algú d'aquí 5 anys del centre no pot entrar al centre, és que tindrà un cotxe de 40 anys. I, per tant, jo crec que això no crec que sigui així, que la gent del centre, d'aquí, quan s'acabi la moratòria, jo crec que ja podrà adaptar-se a aquesta mobilitat. Pel que fa al pàrquing, doncs, evidentment, doncs, totes les grans ciutats tenen un pàrquing al centre, també tenen pàrquings en la perifèria, perquè també puguin arribar a la perifèria i es puguin aparcar i puguin anar al centre caminant, també és veritat, però també és veritat que aquí tenim una oportunitat d'un pàrquing al centre que pot ser ampliat i, per tant, treure cotxes en superfície i posar-los a baix, i és evident que, com que hi ha moltes excepcions, perquè el que no pugui entrar al centre és ben bé que serà un cotxe molt antic, d'aquí uns anys, i que cada vegada més doncs, la transició cap al vehicle elèctric, cap al vehicle d'hidrogen, etcètera, etcètera, doncs serà també més elevat, doncs jo entenc que un pàrquing també ha de ser una de les alternatives al transport públic, que en molts casos és deficitari, però en molts casos deficitari, sobretot, de servei cap a fora, perquè el transport públic urbà, per un cantó els ferrocarrils que enllacen de Sabadell Centre fins al nord és molt, molt bo, i per altra la TUS, que té unes valoracions molt altes i un transport públic, diguem-ne, a nivell de Sabadell, molt eficient.
Senyor Rodríguez Galea, m'havia demanat la paraula. Senyora Lara, i si per l'altra banda volen, i si ja anem abordant altres qüestions.
Jo per continuar tan gran tema, la preocupació, i ho ha dit el senyor Matas també, però vull reafirmar-ho, la preocupació de que hi hagi molta gent que en aplicant aquesta normativa pugui quedar fora i que no pugui fer aquest canvi de cotxe, la tenim. I en aquest sentit, una de les raons per posar una zona més restringida, una zona amb una quantitat d'excepcions importants, és per donar resposta a aquest tema. I, per tant, no anirem a fer una proposta radical, però no incomplirem la llei. En aquest sentit, crec que és, insisteixo, raonable la proposta. Sí, coincideixo, ja ho he dit jo i vostè ho va ratificar, si tinguéssim que anar al polígon de Santiga, doncs la realitat ens diu que és en aquest moment, i en aquí cal fer una sèrie d'infraestructures de transport públic, no l'urbà, que en aquest sentit, vostè ho ha dit, i jo crec que és ratificat pel conjunt de la població, que és millorable però que funciona realment bé, però sí les dificultats d'un transport interurbà, d'una línia orbital de ferrocarril que no existeix, i això no es farà en 2 dies. I en aquest sentit creiem que aquestes inversions són necessàries, com abans fèiem menció d'algunes altres, però creiem que aquesta proposta prudent i assenyada, amb les excepcions per poder donar sortida temporalment i per l'accés, és la millor de les solucions. Jo, en principi, ho deixaria aquí.
Senyora Lara.
M'agrada molt que ahir, durant tot el ple, es va estar posant al govern com la versió assenyada, el que et deixa tota la resta com a rauxa, que em sembla meravellós, perquè passat mai.
No,
clar,
no,
és com positiu. el que queda clar és que les previsions que fem, perquè anem, o sigui, s'ha de mirar a qui deixem enrere, sobretot perquè no quedi enrere, però el que nosaltres diem també és que no tothom ha de tenir vehicle. El que passa és que, evidentment, el que no pot passar és que sigui una qüestió de classe i de renda. Però la previsió que hem de fer és que el nombre de vehicles es vagi reduint, perquè no podem sostenir els nivells de contaminació que hi ha, i en l'impacte del canvi climàtic ho veiem claríssim, no? Per tant, hem de ser conscients que les infraestructures que generem han d'aconseguir reduir aquest nombre de vehicles i garantir alguns elements de mobilitat bàsica i canviar els hàbits de mobilitat, també. Molta gent de la que s'està movent avui en dia amb Rodalies per anar a treballar a Barcelona a una oficina, segurament no ho ha de fer o haurà de fer diferent. Per tant, hi ha moltes coses, evidentment, que interactuen. El quart cinturó, què farà? Farà augmentar el nombre de vehicles, directament. O sigui, reduirà Gran Via? Esperem que sí. Jo espero que no hi sigui el quart cinturó. Però, en el cas que hi sigui, doncs esperem que es redueixi una mica. No la reduirà tota. Tampoc ens fem aquí trampes com si la Gran Via desaparegués.
La meitat.
Però el farà augmentar el conjunt de la contaminació. I aquí agafo les paraules que deia l'alcaldessa, no perquè sigui el meu referent, sinó per aprofitar-les una mica. La contaminació no s'atura, no es estanca, no es queda a Terrassa. No? Llavors, el nombre de contaminació, en realitat, ens augmentarà en el total. Que els veïns concrets de la Gran Via segurament els millorarà una mica, segurament. però aquí m'agafo a les obres que han anat fent a Gran Via, perquè trobo que fa dies que no surten, i els he de dir que jo tenia certa il·lusió. A mi em deien, no, Anna, no tinguis il·lusió. Jo tenia certa il·lusió. Tenia certa il·lusió que fiquessin les coses una mica difícil al conductor, precisament per desincentivar aquells conductors que podrien fer el trajecte d'una altra manera. I li he de dir que el que ja m'ha destrossat el cor, tota possibilitat, era aquest carril de bici discontinu que s'ha generat. O sigui, ja que teníem obres a Gran Via, podíem haver aconseguit que hi hagués una infraestructura de bicicleta que apuntés alguna cosa. Home, és un discontinu el carril bici a Gran Via, allà on s'han anat fent.
Es comencen les obres i s'acaben i després segueixen amb un altre. Sí,
bueno, ja, però ja, si aixeques la vorera, l'aixeques, no? Vull dir, el carril bici ha de ser una cosa que està plantejat i si no vol dir que en realitat no està integrat en el model.
Tinc d'acord amb vostè, que hi ha molt per fer.
Vols seguir, senyor Matas? O has
No, m'estranya que no... O sigui, no podem tallar la Gran Via, la circulació de vehicles de la Gran Via, mentre no hi hagi alternativa, i això ho hem dit sempre. Mentre anirem endreçant els laterals per dibuixar com volem la Gran Via del futur i quan tinguem la Ronda Nord puguem tallar a la circulació el volum que hi ha actualment i fer uns carrils més endreçats, més espai pels vianants, més arbres, més verd, més carrils, més vehicles de transport públic, però mentre no hi hagi alternativa no podem crear aquí un embús, no podem tallar carrils de Gran Via mentre això no sigui possible. I això, vaja, jo crec que no he enganyat a ningú. Tampoc esperava que la senyora Alada fes una festa cada vegada que fem una obra de la Gran Via.
Pues la tenia il·lusionada.
Sempre tinc molta il·lusió, sempre. Jo veig tota mi il·lusió.
Senyora Cacio, m'ha demanat un moment la paraula al senyor Galián i, a veure, senyora Cacio, vol dir alguna cosa més?
No, jo crec que més o menys ja s'ha posat tot a sobre de la taula. Doncs, o sigui que...
Si li deixen aquests segonets, què he de dir?
30 segons per tancar, és a dir, d'acord amb els canvis de mobilitat, no he dit en cap moment que les propostes que feu no siguin assenyades, les que nosaltres fem sí que ho són. Una qüestió de classe. Si haguéssim anat a una proposta arriscada, com vam escoltar ahir al ple del conjunt de la ciutat, llavors sí que seria una qüestió de deixar fora molta gent. No ens equivoquem. És a dir, cal tindre en compte, i per tant jo defenso aquesta qüestió de classe, però la defenso des del punt de vista una proposta molt més arriscada que aquesta del conjunt de la ciutat hauria deixat fora d'aquí a molt poc temps a una part més que substancial de la població. I, per tant, defenso també aquesta proposta com una qüestió de classe.
Doncs, si els sembla, canviem de registre. Crec que hem passat 30 minuts debatent sobre mobilitat. No ho hauríem dit mai, quan hem començat. Reconeguin-m'ho. Va, avui aquest debat que va sense cronòmetre, pràcticament, no sé si ho han vist, que els estic deixant fer una mica. Deixi'm anar una de les... El ple hi ha 5 mocions, només una va tirar endavant. No hi són la gent de Sabadell en Comú Podem, però crec que si és una moció aprovada al ple vol dir que serà un tema de ciutat i per tant és convenient posar-ho damunt la taula, que és en aquest cas aquesta moció que tiraven endavant, que proposava Sabadell en Comú Podem per ubicar caixers automàtics als barris on no n'hi havia. En roda de premsa els comuns explicaven que l'oposició o la proposta que plantejaven era de llogar alguns espais dels centres cívics als barris on no hi hagués caixers automàtics. Insistien molt en aquesta qüestió, és a dir, no estem parlant de posar un caixer automàtic al casal Pere IV, sinó als barris on hi hagués aquesta necessitat, doncs, per poder ubicar aquesta infraestructura, perquè diuen doncs, que han anat desapareixent els caixers i això està deixant barris en una situació doncs, molt complicada en diferents aspectes, en l'aspecte doncs, propi dels ciutadans, però també en l'àmbit comercial. Senyora Cacio, arrenqui vostè. Què els va semblar la proposta?
Sí, bueno, pues nosotros, a ver, en su conjunto, el espíritu de la moción, pues nos pareció bien y por eso votamos a favor. De hecho, se aprobó por unanimidad. Es verdad que es una reivindicación que lleva tiempo, o sea, que no es la primera vez que viene a pleno, con lo cual, bueno, pues es un tema, quiere decir que realmente existe. Y es verdad que ayer se mencionaron barrios, pues no sé, pues Campuchané, Poblenou, bueno, entre otros, que es verdad que no tienen ninguna posibilidad de acceder a un cajero, ¿no? Pensemos también que hay barrios de la ciudad donde realmente pues la población está más envejecida, son los que más usan el dinero en efectivo y por tanto precisamente son ellos los que necesitan este tipo de servicio y en ese sentido votamos a favor. Sí que en la exposición o incluso salió ayer por otros grupos pues el tema de la banca pública, eso ya es otro tema, aquí eso ya son otras historias, pero lo que es la cuestión concreta de poder dotar a determinados barrios de que tengan este recurso de poder acceder a los cajeros, ya que por el cierre masivo de oficinas bancarias, pues nos pareció bastante buena y por eso votamos a favor.
Senyor Matas.
Doncs també vàrem votar a favor. També és una notícia que les mocions tirin endavant per unanimitat, per tant, doncs, això és de celebrar. De fet, aquest tema que es va tractar ahir no és nou, ja s'ha dit, i cada vegada es va agreujant més perquè cada vegada hi ha més concentració bancària, i aquí tenim un perill proper, que és la possible OPA del BBVA al Banc de Sabadell. Això encara faria que hi hagués més concentració bancària, per tant, més poder de les entitats financeres i, per tant, menys oficines i menys llocs on poder, diguem-ne, tenir caixers, i això és evident. De fet, nosaltres creiem que bancs i caixes han de donar el mateix servei a tots els, diguem-ne, tots els barris de la ciutat, per no discriminar la població, igual que fan i que han de fer en els pobles i micropobles, doncs també aquest criteri de proximitat també s'hauria de fer a la ciutat de Sabadell. De fet, el mateix síndic municipal de Greuges de Sabadell ja ens advertia arrel del debat, del darrer debat, que una de les principals reivindicacions i queixes dels barris de la ciutat era precisament aquesta manca d'oficines bancàries i caixers. I això també ve lligat amb el debat que ja vam tenir fa uns mesos, o potser l'any passat, del tema de la bretxa digital. Que aquí parlàvem abans de no deixar ningú enrere amb el tema de les zones baixes emissions. Escolti, doncs tampoc no podem deixar enrere a ningú amb el tema de les entitats financeres, amb el tema de la digitalització bancària. Hi ha molta gent, doncs, que per molts motius, especialment la gent gran, doncs, no té accés a les noves tecnologies o no les ha fet servir, i per tant, doncs, el fet de que no hi hagin caixers dificulta molt a l'accés de cert target de ciutadania, de veïns i veïnes de Sabadell, a tots els serveis bancaris que, dit sigui d'altra manera, són obligatoris, perquè avui dia qualsevol persona ha de tenir un compte corrent i quasi bé ha de tenir una targeta, perquè si no té un compte corrent i una targeta no pot pagar impostos i no pot fer quasi bé res. Per tant, doncs, escolta, una reivindicació per part de l'Ajuntament, s'han fet accions especialment als barris amb temes de digitalització i això el senyor Rodríguez ens ha fet una feina brutal els últims mesos a través del Bo per Llong, d'aproximar la digitalització als barris i a la gent que més ho necessita, i per tant en aquesta línia en tindran, i per això vàrem votar a favor.
Senyora Lara.
Doncs a nosaltres, primer de tot, una crítica al procés, és a dir, portem tres mocions en molts pocs anys, o sigui, jo crec que no n'hauríem de portar més, és a dir, que evidentment cada partit pot fer el que vulgui, però això hauria de ser, diguéssim, la típica feina que t'apareix de nou l'1 de gener, en plan, torno a insistir. No? Vull dir, crec que hauríem d'assumir això i no haver d'anar reiterant, perquè ja, el que tinc més present era un bombo a la plaça, perquè encara el sento sonar, que era una reivindicació veïnal molt forta davant d'aquesta necessitat. Jo, el que està claríssim és que la xorissada que han fet els bancs en aquest país i a tot el conjunt de l'estat espanyol, vull dir, sense anar gaire més enlluny, és escandalosa. O sigui, estem parlant de caixers perquè hem acceptat la derrota, perquè ja no esperem que hi hagi una oficina. O sigui, el que hauria d'haver-hi és una persona atenenta, però és que no és una digitalització natural, és una digitalització absolutament forçada. O sigui, perquè t'atenguin a finestreta, t'has de saber l'hora exacta, si has d'entrar a peu coix, exactament quin servei et deixen i quin no. Algunes entitats, hi ha barris que tenen molts bancs, però on hi ha una llista d'espera per entrar a les entitats brutal. Clar, a mi no entenia què estava passant. Jo tota la digitalització la tinc tota. Però hi ha tràmits que, per força, quan no ens respon el banc, perquè això és màgic, perquè la digitalització també permet que el banc t'ignori, màgicament, quan has de plantar-te allà necessàriament i diuen, no, aquesta no és la teva oficina, bueno, doncs vull venir aquí. No, és que tenim una llista d'espera de 600 persones. Doncs fas, bueno, pues, de què serveix que hi hagi una oficina aquí si en realitat tenen més clients dels que poden assumir? Per tant, això vol dir que aquest reagrupament que fan d'entitats en realitat són pel propi benefici, que estan cremant el que no està escrit, les treballadores que tenen allà, això també posem-ho sobre la taula, i que a més doncs, està afectant molt greument com el nostre mecanisme, els nostres hàbits de consum, de funcionament, i posar també sobre la taula, hi ha una sèrie de persones a la ciutat que estan en exclusió social que no poden tenir els diners ingressats al banc, que necessiten treure'ls, perquè si no els desapareix qualsevol recurs que tinguin accessible. Aquelles persones que estan en una situació de desnonament o de tràmit de desnonament, aquestes persones han de treure els diners el primer dia que els ingressen o es queden sense res per tenir ho han de lluitar fins i tot quan són ajudes socials. Aquesta gent necessita poder tenir els diners en efectiu, i en això hi hauríem de pensar quan introduïm, per exemple, el pagament amb targeta TUS, va ser la primera alerta que vam posar, sobretot que es pugui seguir pagant en efectiu, perquè la circulació en efectiu és una defensa perquè no deixem ningú enrere, i a vegades se'ns oblida perquè anem amb el xip de això és molt més fàcil, és molt més net, durant la Covid era molt més net, és molt més higiènic, però hi ha una sèrie de coses que és important que tinguem. Les limitacions a Espanya de pagament en efectiu, entenem per què hi són i tot plegat, i perquè bueno, també tenim els rècords de corrupció en aquest sentit, però hem de ser conscients de que no puguem seguir baixant-les.
Senyor Rodríguez Galeano.
Jo crec que la proposta va sortir unànimement perquè tots estem d'acord, i no reiteraré algunes de les coses que s'han dit. Jo sí diré una que crec que és important. A la ciutat anem bé. A la ciutat anem molt bé. I és una percepció que crec que és contrastada. Dit això, hi ha alguns barris on cal fer una especial atenció perquè hi ha elements d'integració social que cal tindre molt en compte a l'hora d'avaluar-los. I en aquest sentit podem parlar del tema dels caixers, però podem parlar d'altres moltes qüestions. Estic pensant en els temes laborals, en els temes de vivenda, i per tant sí que crec que cal tindre molt en compte de que la ciutat no és homogènia i que tenim que fer polítiques específiques, i en aquest cas subratllo, per no deixar ningú enrere en aspectes fonamentals. És un discurs, jo repeteixo molt, i que no m'agradaria que s'avaralitzés, no? És a dir, no deixar ningú enrere a la feina, no deixar ningú enrere a la vivenda, no deixar ningú enrere en integració social. Després es pot fer el discurs generalitzat perquè crec que és una fase molt contundent. Però és cert que tenim una ciutat en la que el desenvolupament no és homogeni, tenim, ho estem fent, molta cura d'aquest desenvolupament i per tant incidir. I aquesta proposta crec que és unànime perquè tots estem d'acord en què tenim que incidir.
No sé si algú més vol dir alguna cosa en aquesta qüestió, si no avancem, si els sembla. Recordo que al final tindran aquell temps per si els ha quedat alguna cosa per comentar i així ho volen fer, perquè també els volia posar damunt la taula aquesta proposta d'Esquerra, que avui tampoc hi són, vaja, avui no l'encertem. Però vaja, sobre el debat sobre el model de gestió de residus a través d'un debat obert que deien de cara a l'any 2027 quan s'acaba aquest contracte amb Esmatza, no tirava endavant amb el vot contrari del govern. Deixi'm que comenci per vostè, senyor Rodríguez Galeano. Per què? Per què no acceptaven fer un debat sobre aquesta qüestió?
Jo crec que el tema és absolutament necessari. Nosaltres estem treballant per fer una proposta en aquest sentit. Dit això, el que no volíem era entrelatxar temes, no? És a dir, aquest debat és fa i es pot fer, però tenim la sensació de que és un debat que pot ser mal utilitzat o utilitzat de manera perversa per alguns grups de l'oposició. No volem caure en aquest parany, més clar, més contundent no puc ser. Això vol dir que no cal fer aquest debat? No, evidentment, estem preparant una proposta i ho portarem. Però de la manera que es plantejava, creiem que portaria a una situació que no era la més positiva per desenvolupar-ho. Com a introducció crec que sí, suficient.
Senyor Matas.
Doncs miri, una mica amb la línia del que diu el senyor Rodríguez. Nosaltres, de fet, en l'anterior mandat, junts, vàrem impulsar una taula de debat sobre l'empresa, el model, el sistema de recollida que hi havia a Sabadell. I aquesta taula va durar, vaja, el que dura un Carmelo a la porta d'una escola, que deien els meus avis, perquè alguns van intentar rebentar-la des del principi. Nosaltres no volem caure una altra vegada en aquest parany. Nosaltres, evidentment, estem treballant i ho fem des del govern per poder millorar l'actual model de recollida, això sí, d'una manera realista, possibilista, i a partir de l'experiència acumulada, i òbviament tindrà en compte doncs, els recursos humans, tècnics i econòmics disponibles, les millores que la tecnologia ens permeti aplicar en un futur, i també, escolti, deixi'm que llenci aquí diverses reflexions, Mata de Pere no és Sabadell, això és evident, per tant el model de Mata de Pere o de Palau de Plegamans doncs a vegades no pot ser aplicat a Sabadell. Barcelona, per exemple, ha aplicat un porta a porta que en alguns barris ha sigut un model fallit, per tant es pot aplicar porta a porta en alguns llocs, però no un porta a porta, diguem-ne, amb les ciutats o amb barris on hi ha una densitat de població i uns grans, diguem-ne, edificis d'habitatges. Per altra banda, doncs, el fet de qui més contamina i menys recicla, més pagui, és un dels paràmetres de discussió sobre alguns dels models. El fet de que es castigui els que més renta tenen independentment de si reciclen o no reciclen, aquest és un altre debat en els quals molts estem, diguem-ne, les antípodes. I per tant, amb tota aquesta Macedònia, nosaltres no creiem que crear una taula, diguem-ne, entre tots els grups municipals pugui aportar res en benefici d'un model més sostenible i més just de cara al futur.
Senyora Cacio.
Pues sí, a ver, este debate está claro que sale ahora y seguirá saliendo, porque es un tema lo suficientemente importante como para que se ponga en valor. A ver, el gobierno dice que, bueno, que está trabajando en ello, en cambiar el modelo de, sí, en este sentido, tratar este tema, pero claro, y al mismo tiempo dice que no quiere una mesa política porque hay grupos que lo podrían usar de forma, creo que ha dicho, perversa. También es perverso que ustedes hagan su plan y no vayan comunicando, que no admitan opciones, que no admitan otras valoraciones. Al fin y al cabo es verdad que hay que mejorar el sistema. Sabadell es una de las ciudades que menos recicla y al fin y al cabo eso se tiene que asumir y se tiene que poner encima de la mesa y tratándolo con valentía y realmente analizando verdaderamente cómo funciona este tema. Se ha dicho antes, pues igual que hay barrios perjudicados, también hay barrios que se ven más perjudicados por este tema. Y estamos hablando ahora de residuos, pero es que nosotros en este sentido también creo que hay que ponerlo en relación con el tratamiento. Al fin y al cabo, tenemos una tasa de recogida de residuos, tenemos una nueva tasa del tratamiento que todavía no se sabe ni por qué estamos pagando ni cómo se va a hacer. Y en residuos pasa lo mismo, es que tiene que ir todo en consonancia. Al fin y al cabo empezamos la casa por el tejado pagando y luego ya veremos qué es cómo lo hacemos y hacia dónde vamos.
Senyora Lara, els aviso, perdó, que ja amb el temps que anem haurem de fer tota la ronda final, eh?
Sí,
al seu torn.
Clar, o sigui, el govern diu no, això podria ser utilitzat perquè, clar, vindran els de la Crida i ens parlaran del mercuri. Home, només faltaria que no parléssim de la merda de contracte que tenim ara. Un contracte que, agafo les paraules del senyor Gibert, deia, sí, és que és insostenible. Insostenible era la paraula més fina de dir-ho. No? Per tant, un contracte que s'ha d'acabar el 2027, és que prorrogar-lo seria escandalós, perquè, o sigui, això està judicialitzat perquè no és que fos una xapussa. Una xapussa era el conveni que es va fer pel Museu del Gas, en el millor dels casos. Està judicialitzat i la jutgessa està parlant d'organització... Disculpi, no vull fer de més les paraules, però de que aquí hi ha un delicte darrere d'això i que estava entramat de forma deliberada. Per tant, aquest és el millor exemple que tenim perquè les coses s'han de fer de diferent manera. I clar, quan ens parla el govern, qualsevol membre del govern et diu, bueno, sí, és que s'ha de vigilar perquè això aquí no va funcionar, això... No hi ha ni una aposta, ni una. I nosaltres entenem que no hi haurà un model únic per Sabadell o que no hi hauria de ser perquè segurament no totes les zones de la ciutat poden respondre de la mateixa manera, però és que només hi ha dubtes i un pla pilot allà lluny, lluny, lluny de porta a porta comercial. Clar, o sigui, les zones de baixes emissions era tímida, això és una broma. És una broma de mal gust. Clar que hi ha la densitat de població de Sabadell d'algunes zones suposa un repte. Bueno, però és que tenim llocs, municipis petits, que tenen un porta a porta que està reciclant el 95% dels residus bé. Per tant, bueno, és que el número de Sabadell, perdó, que és un 46, 30, estic sent optimista? Exacte, 36, estava sent optimista. Ja us he dit que jo sóc optimista, encara que no ho sembli. Llavors, són municipis petits, però tenen zones on sí que hi ha una densitat que és comparable a molts llocs de Sabadell. Per tant, tots aquells llocs que són comparables, si us plau, que no se'ns aturi la màquina perquè els altres no ho són. Anem a començar a fer pla pilots que tirin endavant per veure quines són les possibilitats que tenim. Si el contracte, precisament, que s'elabori ha de ser més curt i entenent aquesta lògica d'avançar i endarrere, també s'haurà de compartir perquè no sigui una cosa que s'acabi quan s'acabi el govern. Perquè aquí ja no és a les eleccions, ja sé que vostès tenen una perspectiva molt àmplia, però la resta també tenim unes perspectives de que algun dia això s'acabi. Per tant, anem a fer un model que ens serveixi, que no suposi un problema a l'estabilitat de Sabadell com suposa l'actual contracte que hi ha.
Ens queden ben just 8 minuts, per tant, si els meus càlculs no acostumen a ser bons, però en aquest cas quadren. 2 minuts per cada un per tancar tertúlia, per tancar debat i per analitzar això i tot el que vulguin, eh? Tot el que els hagi quedat al pap, ja ho direm bé. Senyora Càcia, comença vostè amb aquests 2 minuts finals, on que pot dir el que vulgui.
Molt bé, el que vulgui. Ui, vigila, això no m'ho diguis,
bueno,
eh? Això no m'ho diguis, que...
No, sense faltar respecte a ningú, per favor.
No, no, però del ple, el que vulgui del ple. Vinga, va,
sí.
Seré bona.
No, es porta bé, es porta bé.
Sí, bueno, de vegades. No, sí que queremos aprovechar. A ver, nosotros también presentamos una moción, hubieron más, pero bueno, en este caso la nuestra, que era combatir el top manta. Y yo sé que, como siempre solemos presentar los últimos las mociones y ya estamos cansados, pues claro, se pasa por encima. Nuestra propuesta era el top manta en la venta ambulante, no estamos diciendo que haya top manta en todas las calles, ¿no? Pero más que entrar en el fondo de la moción, que bueno, al fin y al cabo, pues era se hiciesen más se controlase más este tipo de venta para favorecer a los que sí pagan de impuestos, los paradistas que pagan impuestos, tasas, etcétera. Pero más que entrar en el fondo de la moción, lo que yo quiero poner encima de la mesa es aquí ya llevamos meses en Vox, lleva meses en el ayuntamiento, llevamos un año y medio y nos hemos dado cuenta que da igual lo que presentemos y lo quiero dejar encima de la mesa. Yo a partir de ahora en todos los plenos, en cada moción que presente, como ya sé lo que me van a votar, que es todos en contra, da igual. Y ayer lo dije, cada pleno voy a decir una frase que es que aunque tuviésemos la solución contra el hambre en el mundo, votarían en contra. Da igual, nos van a votar en contra. Y esto lo enlazo con una cosa que ha dicho antes el señor Matas, que dice, uy, se ha aprobado una moción por unanimidad, es noticia. No, no es noticia, es que nosotros no somos como ustedes. Nosotros, si vemos que algo puede ser bueno para la ciudad, votaremos a favor y nos da quien. A veces hemos votado a favor de la crida, a veces con ustedes, con socialistas, nos da igual. Pero sí quiero poner encima de la mesa que Vox no está aquí para hacer populismo. También presentamos mociones y propuestas de ciudad. Hágaselo mirar si realmente están aquí, son ustedes el gobierno del sí y del diálogo.
Senyor Matas.
Canvi de pantalla. Miri, jo apuntaré un tema que es va parlar ahir, que inicialment no havia de suscitar gaire intervenció, que és referent al Museu del Gas. Al Museu del Gas, doncs, hi havia un punt una mica com de tràmit, però que es va convertir doncs, en un dels punts, diguem-ne, més aixelebrats del debat. I no, si la rauxa, tenir seny i rauxa són les dues...
ànimes.
Els dos ànimes, i és normal que vostè estigui més a la rauxa, però si això no és negatiu, això no és negatiu. En quant al Museu del Gas, era una oportunitat de ciutat, hi havia una demanda històrica de molts col·lectius de millorar l'oferta museística per Sabadell. En aquest cas també hi havia una demanda històrica del col·lectiu del tèxtil, de dignificar el passat tèxtil de la ciutat i per tant un Museu del Gas que ara esdevindrà un museu de ciutat, tèxtil i disseny és per nosaltres un dels fets més rellevants d'aquest mandat. Això també ens fa capitalitat. Això forma part de l'acord del Sabadell del Sí, per tant, un element fonamental d'aquesta legislatura. Per contra, alguns que ho criticaven els hi vam recordar dos elements. Es va comprar l'art tèxtil i es va comprar Sallarès 10 per uns preus, diria que no de mercat, no, de mercat de l'època d'abans de la bombolla. I a més ens els van deixar buits de contingut. Es van comprar per comprar amb uns preus desorbitats, amb unes operacions, diguem-ne, en algun cas una mica estranyes, i el govern el que ha fet és posar-li contingut. Hem fet de l'art tèxtil i Sallarès 10 una oportunitat. A l'art tèxtil, doncs, crear el campus amb l'autònoma, doncs el campus de la ciència i de la vida de salut. Per tant, esdevindrà, dintre del rectangle del creixement, del coneixement, un element estratègic. I a Sallarès 10, doncs què fem? Doncs el senyor Rodríguez i jo, des de la promoció econòmica, des del Prollong, doncs creem l'escola de restauració i el centre de digitalització. Per tant, de dos elements que inicialment doncs, eren dos bolets comprats a preu de ric, diguem-ne, l'Artex i la Sallarès 10, en fem dues oportunitats. I el Museu del Gas, evidentment, és una gran oportunitat per Sabadell i la defensarem en aquest sentit, sempre que sigui possible.
Senyora Lara.
Una mica en ordre, eh? Hi ha una cooperativa que m'encanta, que és Cooperativa Top Manta, fa roba, bueno, fa elements tèxtils produïts a quilòmetre zero i que, per tant, pots recomanar fortament. Nosaltres vam presentar una moció de metres quadrats perquè hi hagués un comptador de metres quadrats públic, sol, però no ho diré, metres quadrats de sòl públic venuts per part del govern. Aquesta moció no va prosperar perquè, evidentment, tenim un model diferent i també els elements de transparència són molt diferents. Nosaltres farem aquest comptador perquè, com el compartíem amb el senyor Rodríguez Galian, serà un exercici molt fàcil. En tot cas, doncs, bueno, mira, com a oposició ens afegim les competències i tirarem endavant aquesta moció que, com vaig dir, té una necessitat de feineta d'una mitja hora cada 3 mesos, no? Per tant, en tot cas, ja ho farem nosaltres. Afegit al tema de Sallarès 10, perquè es va aprofitar una mica per fer un revolutum, que ja ressona, que quasi en surt sol, no? I recordar que el projecte de Sallarès 10, bueno, que es planteja que va arribar sense projecte, sense res, bueno, al final hi ha una subvenció europea que es va fer amb un projecte concret que el poden haver canviat, però malgrat tot, les obres d'aquest espai van començar l'any 2019 i anaven associades a una subvenció. Vull dir que està molt bé que vulguin adaptar el relat al que els hi convé, però bueno, que al final sembla una mica ciència-ficció quan ho expliquen, eh?
Senyor Díaz Galeano.
Sí, no, jo me quedava donar una resposta al tema de model de residus. Vull agrair la proposta, que em semblava molt seriosa per part d'Esquerra Republicana, però acabem de veure un exemple per què no podem avançar en aquesta línia d'una manera seriosa, i per tant ens ratifiquem amb aquesta idea. Parlo de la darrera proposta o moció que va fer a la Crida amb el tema de comptadors de metres quadrats, i feia una mica de broma, no? Deia, per comptar fa falta quantitat, és a dir, pots comptar 4.000 arbres, perquè són 4.000, però no vols comptar una venda de bé públic perquè és una, és a dir, no hi ha, farem aquest exercici, per tant, era un exercici, no, la política de venda d'actius no és una política per part de l'Ajuntament. I per acabar, que jo crec que encara tinc un minut per poder
sí,
acabar...
Sí, miri, et deixo veure el cronòmetre.
Ho estava mirant. el govern que tenim a la ciutat és un govern transversal. És un govern, i crec que ho hem demostrat, obert al diàleg, amb propostes, com hem parlat abans, prudents i assenyades. Però crec que tenim l'obligació de refusar debats que només ens porten a la frustració. I alguns d'aquests debats han sorgit i, per tant, en alguns casos debatrem el que sigui necessari, però voldríem que fessin, que es facin propostes, no si dient que sempre sigui així, doncs això, assenyades, prudents, per tirar endavant aquesta ciutat de manera conjunta, i agraïm en aquest sentit l'esforç de l'oposició quan ho fa.
Que les pogués fer el PSC, no? Tant per tant, no em presentem.
Deixa'm que defensi la meva opinió i la meva proposta.
Vinga, va, anem recollint-ho tot plegat. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui i haver compartit aquest debat de política municipal amb nosaltres. Ens veiem d'aquí un meset. Cuidin-se, que vagi molt bé d'aquí un mes, que ja tindrem decoració nadalenca, que els que em coneixeu ja sabeu que jo ja l'hagués posat.
El llaminer tope.
Jo ja l'hagués posat aquest mes d'octubre, però vaja, això seria un altre debat que no cal que tinguem ara, no?
De les castanyes al llaminer.
Ah, exacte, directament, sense transició.
Vinga.
Tornem demà puntualment a les 8 del matí, de seguida el Pere Gallifa amb el butlletí de notícies.